Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Es tractaria, en aquest cas, de la primera publicació sitgetana que apareix a internet. Ens estem referint a la versió digital de la revista On, que fins fa ben poc la podien trobar vostès als quioscos encartada a l'Eco, i ara, des de fa també ben poc, perquè el president Pujol va ser qui va exercir d'alguna manera de padrí d'aquest primer On digital en un dinar que es va celebrar al Pícnic fa unes quantes setmanes. Com que el temps passa molt ràpid, no em facin dir quantes setmanes, però des d'aleshores ja han aparegut dos ons en format digital. Saludem la Marta Aragó. Marta, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Edu Ripoll, Edu, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Des d'Hidramèdia es proposa reconvertir l'on en versió digital. Per què, Marta?
Doncs suposo que era un pas bastant imprescindible. Les coses quan van bé, en aquest cas la revista en paper funcionava perfectament, tenia una gran difusió, s'encartava l'Eco. Doncs crec que val la pena fer un pas més enllà i més avui dia. Fer-la digital representa aprofitar tot el que suposa les noves tecnologies, no? En aquest cas estem contents, bueno, és una mica al principi ara, però estem contents d'haver-ho fet, d'haver fet un pas més enllà, no?
Això és una qüestió generacional, l'ús de les noves tecnologies, o és un tòpic?
Jo crec que avui en dia, aviam, jo tinc quasi 40 anys i no sóc el que es diu un natiu digital, però l'ús de les noves tecnologies crec que està estès. Fins ara potser era opcional, ara ja crec que és indispensable i obligatori per tothom. La revista On havia de fer aquest pas, però no havia de fer un pas que tallés de socarrel amb el que era la revista impresa, pel tipus de públic, perquè és una població, pel tema cultural, sobretot, que és una... Volíem un mig pas, diguem, entre el que és un web i el que és una revista tradicional. I per això la revista On, si la veieu a oncultura.com, veureu que conserva certs trets de la revista impresa i vol arribar als certs trets que pot arribar a tenir una impressió, una revista digital.
Perquè des del punt de vista formal, com es planteja aquest trànsit? Suposo que el fet del format físic, no sé si imposa uns certs condicionants a l'hora de llegir-la, si ho trobaré igual, si sabré trobar les coses igual, si ho sabré llegir amb la mateixa comoditat, si això de passar pàgines, columnes, no ho sé.
Realment el tema de les noves tecnologies, de les xarxes socials i tot, no hi ha res que sigui bo ni res que sigui dolent. Tot és assaig i error. S'ha d'anar provant. Òbviament no et tires a la piscina de cap, una piscina que estigui buida, vas parlant, vas provant, tens sentit comú i treballes de periodista, amb la qual tampoc et faràs tonteries, diguem-ho així. Però el que està clar és que la revista havia de tenir aquesta continuïtat, havia de fer un pas suau. No podia trencar de socarrel amb el que era anteriorment. Què et limita, què et deixa de limitar? Home, serà realment la revista online és molt més lliure. No tens la limitació de les pàgines, no tens la limitació de que aquelles pàgines valen uns certs diners normalment, amb la qual també implica una distribució més cara o el que fos, amb la qual realment la online et dona més llibertat. El problema era com arribar a fer una revista online que no semblés un web que segueix sent atractiva per la nova gent i per la gent antiga que llegia aquesta revista.
Ara ens hi posarem, però no sé si les noves tecnologies també han imposat una nova forma de llegir. Estem més acostumats a llegir durant més estona sobre paper que sobre pantalla?
Sí, evidentment. També hem hagut de refer els continguts en extensió, és evident, perquè abans en paper doncs és molt més fàcil la lectura, els reportatges poden ser molt més llargs. Aquí hem de tendir a que els reportatges siguin més curts, a fer fotos molt grans, a que sigui tot molt visual, a que sigui molt més atractiu, no? Perquè és més difícil llegir en pantalla, evidentment.
No sé si hi ha un perfil de més o menys establert de lector digital, dels hàbits, dels costums, de en aquest món hi ha més o menys allò un perfil tipus de qui s'acosta a continguts digitals d'aquesta mena i si li agrada més determinades coses o li agraden més unes altres?
Home, el que és cert és que tenim tots a la ment un lector digital jove que li ha d'interessar les noves tecnologies, que ha d'estar obert a noves tendències, però on realment el que busca és lligar aquests dos mons. És lligar el món de la joventut que li pugui interessar les noves tecnologies amb la gent també d'una certa edat que pugui interessar-li temes sitgetans i unir-los en una plataforma online, en aquest cas, que pels dos és atractiva i no espanta cap dels dos. I òbviament el que deies abans, és més senzill llegir, estem més acostumats a llegir el llibre, el diari o la revista. Però si vas mirant ara com van les tendències també al món, especialment als Estats Units, les vendes d'e-books ja comencen a ser molt més elevades que no pas les tradicionals de tapa dura, com si diguéssim. Òbviament aquí tardarà més en arribar, però és com tot, acabarà arribant.
Amb això també volia dir que, clar, també som conscients que hem perdut potser un sector de lector, no? Que és allò, la gent més gran, que segurament no llegirà l'on digital.
A qui li porten la revista a casa
Exacte.
seva, no?
Exacte, qui l'espera encara a l'Eco, no? Sí. Que hi ha gent que diu que no hi és a l'Eco. No hi és. I l'intento explicar moltes vegades per telèfon que no, que ara és digital. I costa. Segurament perdrem, no sé si perdrem o no, segurament sí, un sector que és aquest sector dels sitgetans, no? Però clar, això no ens pot limitar a anar avançant, perquè realment la cosa va molt de pressa.
Però us pregunto un seguit de tòpics. El lector emergent és un lector que li agrada llegir?
Sí.
Sí.
Jo estic convençuda.
Convençuda?
Completament.
Completament.
I quanta més informació, millor.
D'acord. És a dir, aquesta imatge que a vegades poden haver imposat les noves tecnologies amb l'ús, amb la majoria d'usuaris joves, de frases curtes, que amb poc en tinc prou, no em facis massa text, no sempre és veritat, això?
Jo penso que és el que dèiem abans, és a dir, el format sí que et condiciona una mica, sí que et condiciona, però no, en aquest cas l'on, per exemple, el que tenia claríssim és que continguts, la qualitat dels continguts no variaríem res, absolutament res, és a dir, hi ha un reportatge que parla de traductors, que dius, traductors? Què fan els traductors aquí, no?, amb una revista digital? Doncs no, és que volem parlar de traductors i estic segura que és prou atractiu perquè la gent s'ho llegeixi, i estic segura que s'ho han llegit, té visites la revista, vull dir, se l'han mirat, no? I estem molt orgullosos d'això, precisament de mantenir continguts de qualitat, sabent que el públic serà o el lector serà segurament un lector jove.
Ens hem ficat directament a la revista. Una revista ha d'estar tot arreu? A Facebook, a Twitter, a les xarxes socials, o no necessàriament?
Una revista com una empresa ha d'estar a la plataforma que li escaigui. No has d'estar prestant en cap lloc. No has de ser per sèrio, sí. Has de tenir un objectiu. Com una revista ha d'estar a Facebook, en aquest cas nostre creiem que sí. A Twitter, doncs probablement hi haurà de ser. Però anem pas a pas, no volem arribar tot arreu de cop perquè no arribarem enlloc.
Per què hi ha de ser?
Perquè és una eina molt bona.
Per una
bona.
Qüestió merament de difusió? O per...
És una eina de difusió molt bona i és una eina també molt bona per saber què en pensa la gent. Què en pensa la gent de la revista, quins temes li agradaria llegir la revista. És un lloc perfecte per establir un diàleg. Les xarxes socials no podem oblidar que no és una comunicació unidireccional, sinó que és un lloc de diàleg. I que aquelles empreses o aquelles plataformes que oblidin que s'ha d'escoltar a l'usuari, no crec que sigui el lloc adient per ser-hi. La revista On, fins ara, doncs, teníem un cert feedback, un cert... doncs sabíem el que pensava la gent, doncs, perquè ens anava dient, però sempre queda aquell tema de... Clar, jo et conec en tu, jo et conec a l'altre, ets de Sitges, vulguis que no, sempre la gent intenta quedar bé. Les xarxes socials, el lloc, són més o menys anònimes i poden ser-ho completament. És un bon lloc per saber què en pensa la gent realment de la teva revista i també per fer certes preguntes que potser no t'atreviries a fer directament a una persona perquè tindries segur d'aquella resposta que seria una miqueta ja esbiaixada pel del coneixement que té de tu.
Com s'incorpora en un format així la publicitat? I fins a quin punt les empreses... i creuen, no hi creuen, i mig creuen de veure-ho imprès en el paper i de tenir-ho en paper en un format tal, a veure-ho a la pantalla, o sigui, com es convenç?
De fet, clar, jo no sóc la comercial, no, en aquest cas, però sí que
però,
no.
Ho dic
però sí
des de com s'encaixa.
Sí, sí, i és evident que també passem per un mal moment per aconseguir publicitat, ja sigui en paper, ja sigui en qualsevol format. En paper, què passa? Tothom sap, la publicitat en paper és més cara, per què? Perquè costa imprimir, té uns costos diferents, no? En digital, la publicitat és més barata. Potser sí que costa més convèncer, no? No sé, tu què penses? Costa més convèncer, no? Potser la gent...
Costa més convèncer perquè la gent encara no... Demana una cosa a la publicitat online que no demanava a la publicitat impresa, que era quin retorn en tindré d'això.
No,
abans posaves un anunci a l'Avantguarda, on fos...
Ho has vist, no ho has vist?
Va ser mateix, donaves per suposat que tenia un retorn. online sembla que se li hagi de demanar tot, i el retorn que es pot establir és molt més elevat. Altres et poden dir quanta gent ha vist la revista, quanta gent ha clicat l'anunci, quanta gent ha anat a la teva pàgina, i a més, a partir d'aquí, a part de ser més barata, la podem dirigir cap a on vulguis tu exactament, cap a una campanya en concret, cap a la teva pàgina web, al teu Facebook. Té molts més elements, és més barat i surt més a compte.
Hi ha una certa consciència de totes aquestes possibilitats?
Costa.
O encara això és molt...
Costa, com et dic, costa bastant... Home, un bon motiu per entrar, òbviament, a nivell publicitari és el preu. Sempre és un bon motiu. Quan se'ls explica tot això, se'ls presenta un informe posterior i de, doncs mira, ha passat això amb el teu anunci, comencen a entrar una miqueta més en el món. Si t'hi fixes, qualsevol empresa mitjana o gran del país, el tant per cent més elevat de publicitat l'està ficant online en aquests moments, però alguna cosa serà. No dic que Sitges, la botigueta ja sé exactament igual que la Seat, però les tendències van cap aquí, i per algun motiu és.
El paper va de baixa?
El paper segurament va de baixa, sí, va de baixa.
Definitivament va de baixa.
Jo penso
que... O servirà per a altres aplicacions molt concretes?
A veure, jo crec que, òbviament, va de baixa. Per desgràcia, va de baixa, però, com a mínim, nosaltres, la nostra generació, mai podrem dir que no volem el paper o el trobaríem molt a faltar. Dubto que veiem mai la final del paper. Jo ho tinc claríssim. Vull dir, sempre quedarà el tacte que dèiem sempre, llegir un llibre, el diari. Jo sóc una persona completament que treballa en el món online i miro tots els diaris online, però quan vaig a algun lloc necessito el diari, quan vaig al tenda necessito el diari físicament, encara que podria tenir-lo a l'e-book o llegir-lo a l'iPad.
Ho dic per ser un cert punt de renúncia?
No.
No.
De renúncia per part...
De renúncia per part d'allò, aquesta tradició del que deia l'Edu, de l'objecte, del paper, de portar-ho al damunt, de tot això.
Jo és que amb això sóc tan romàntica i fetichista alhora, perquè és que a mi m'encanta l'objecte, m'encanta tenir...
Per això em refereixo. És a dir, quan es veu una revista així, sí, que esclar, no es toca, no fa olor, no es passa pàgina, no, es passen pàgines d'unes altres maneres, es miren les coses d'una altra manera, es llegeix d'una altra manera. Si hi ha un cert impacte, millor de dir... Bé, perdem una cosa i a la vegada en guanyem.
Sí, sí. Sí, la veritat és que sí. Perds una cosa, que és el paper, és l'objecte, és molt més bonic, no? Diguéssim, tenir-lo, poder-lo agafar, endur-te'l al tren... O... El que passa, clar, el que guanyes és molt més que el que perds, en aquest cas, en el cas de la revista i la revista on, el que guanyes és molt més que el que has perdut. Per començar, abans la revista la deixàvem, la gent havia d'anar a buscar-la, no? Ara s'envia a 2.500 adreces de correu... Adeu. De gent de Sitges i de Sant Pere de Ribes. Vull dir que tu l'estàs enviant a 2.500 persones. I amb això ja hem guanyat, ja hem guanyat moltíssim. Hem guanyat que 2.500 persones la rebin a casa seva i la puguin veure, no? I hem de valorar aquestes coses, que sí que és molt bonic, és molt romàntic el paper, però hem de valorar on estem. I...
D'acord. Sense l'iPad o dispositius de visualització d'aquesta mena, existirien propostes així? O això forma part també d'una forma d'entendre el futur de les publicacions?
Home, jo crec que, vulguis que no, tot el tema iPhone, des que Apple va treure l'iPhone ja fa bastants anys, ha marcat la tendència cap on va tot, i òbviament és una utilització molt més propera de les noves tecnologies per part de la gent. S'ha deixat de veure com l'ordinador, com aquella cosa per treballar només, sinó com més com un tema oci.
Ho dic perquè, en el fons, el dispositiu ja té un format, diguem-ne, que s'acosta, d'alguna manera, al full de paper, no?
Sí, sí, és el que dèiem abans. Igual que la cultura no vol trencar de cop amb el format anterior, òbviament la gent d'Apple o qui fos, els formats que proposen també són formats propers perquè aquest trencament no sigui tan brusc, perquè sigui més senzill de fer l'evolució lògica cap a on haguem d'acabar, que no ho sabem, no en tenim ni idea on acabarem, però això va molt ràpid. Tu saps que fa poc temps això de l'iPad era una cosa que no sabia el que era i ara en tenim... No. Pràcticament tots.
Tècnicament deu ser bastant complicat adaptar una pàgina a maneres de veure-la diferents. Ordinadors, iPads, dispositius de formats diferents i, per tant, que la pàgina més o menys es vegi atractiva amb moltes opcions de vista diferents. No? Això és un altre dels reptes de posar en marxa una revista online.
Aviam, aquesta revista online està en plena evolució. Òbviament, vam arrencar. Aquest és el segon número. Vam pretendre ja fer-ho amb unes mides òptimes per un iPad, per el tema iPad, no és una resolució de pantalla. Abans anàvem cap a resolucions molt altes de pantalla, de cop i volta vam frenar pels dispositius mòbils, pels iPads, pels tots aquests temes que estaven de moda.
S'han de complir molts desitjos.
S'han de complir molts desitjos i estan a plena evolució.
Perquè s'han de complir tots els desitjos a la vegada.
Aquest és el problema. Tothom sap que treballar per temes online és treballar per la majoria, però no per tothom.
D'acord. D'acord, encara que no ho sembli, eh?
Encara que no ho
sembli. És a dir, això s'ha de poder veure mínimament bé a tot arreu i en tots els dispositius.
Clar, i això canviarà. Tenint en compte que això canviarà d'aquí 6 mesos o d'aquí un any, vés a saber, no? I has d'estar allà sempre, 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 no? Com...
Sí, sí, és el que diem sempre, que una feina a internet, a un web, una revista online, no és una feina com una revista que tancaves el número 22 i allà es quedava el 22.
Tantes pàgines.
I allà, quan estava imprès, allò, carta a terra o a la guerra, que és dur. No, en aquest cas no, en aquest cas... sempre està viu, i sempre està evolucionant, i sempre està fent canvis, sempre et proposen millores, i vas fent la mesura del possible, del teu temps, de la disponibilitat, i, òbviament, també dels recursos econòmics.
Veu plantejar en algun moment si això podia ser un blog, si això podia ser un web com tants altres, si valia la pena no mantenir una revista que es pogués també descarregar? Va haver diverses opcions abans de...
Sí, vam estar mesos pensant-hi, de fet... Primer, si ho fèiem o no el pas, després ja ha decidit fem el pas, com el fem, què volem, no? Vam estar mirant altres opcions per internet, el que escoltava...
Ah, perquè hi ha de tot, no?
Hi ha de tot. El que passa, l'ONS sí que tenia un blog abans, i tenia un blog normal, un blog, el que s'entén per blog, i penjàvem en PDF a la revista...
Per allò de dir que tens un blog, eh?
Es podia descarregar. Però això, en realitat, quan tens una revista en paper, el blog no té gaire sentit. Un sentit d'això, perquè estic a la xarxa i haig de ser-hi, no? Però, i sí que vam plantejar-nos com havia de ser, i al final vam optar per això que és això, no és ni un blog ni una web, és una barreja estranya, no? Però en format revista. Volíem, el que teníem clar tots, no, Edu, és que volíem una revista, volíem que es veiés que allò és una revista, que no és una web dispersa, que vas per aquí, vas per allà, no. Una revista on es passen les pàgines, on hi ha una maquetació, segueix havent-hi una maquetació, un ordre, columnes fins i tot, que això és impensable, que si bé enlloc es veuen columnes per llegir, volíem columnes, perquè les columnes donen sentit de revista, sentit de lectura normal, de lectura de paper. No?
O sigui, no volíeu aquells paràgrafs tan amples i enormes...
És una aposta arriscada.
D'acord.
És una aposta arriscada, però vam creure que era interessant, no, obrir aquest camí. Sabem que probablement no serem els primers que fem aquest tema, estem segurs que no. Però una maquetació horitzontal...
Tècnicament és molt complicat, això.
Home, déu-n'hi-do. Sempre s'intenta treballar a través de programes que facilitin la introducció dels textos, de les fotografies, perquè no sigui el que es deia abans picar codi a mà, perquè ja podies tornar boig. Però déu-n'hi-do, perquè vam parlar amb els programadors que tenim i és una cosa que ells mai havien fet, tampoc. Horitzontalment sí, perquè tampoc és una cosa molt complicada. El problema és el tema de les columnes, sobretot. Columnes i maquetacions, perquè també ens agrada treballar...
Com fer casar, suposo...
Clar, també ens agrada, també som de la vella escola, suposo, i també ens agrada treballar una miqueta... Quasi molt tipògraf, si vull dir. I ens agrada treballar amb certes maquetacions i amb certa lògica de maquetació.
I que la columna estigui d'acord amb el tamany de la fotografia i què tal.
És el que deia abans la Marta, que no volíem renunciar per res a la qualitat dels continguts. No volíem que això es convertís en... una pàgina més amb anuncis per tots cantons de Google AdSense i AdWords i el que fos. El teníem clar, eren continguts de qualitat i una aposta que havia de ser innovadora. I per això vam decidir aquest mig pas entre el tema físic, imprès, i el tema electrònic.
En aquest sentit, per tant, es mantenia, diguem-ne, la cartera de col·laboradors i l'esperit dels articles d'on, no?
Sí, i tant. Això, suposo que si la gent que ha vist el número 1 i el 2, que ja han sortit, no, a la xarxa, doncs veuran...
Ho podem dir així, això.
Ai, no sé, és que ara m'ha sortit així, no sé si es diu així, això. Ha sortit a la xarxa.
Diem que estan publicats online, o com li diem?
És que, esclar, jo això de dir penjat...
Penjat.
Allò, la revista penjada.
També es diu publicat, jo penso.
Publicat, no?
També es diu publicat.
Deixem un publicat. Doncs deies, Marta, ja a través d'aquest primer i d'aquest segon número publicats...
Sí, crec que es manté perfectament. Deia, potser hem reduït una mica més els textos per qüestions de comoditat, de no obligar la persona a llegir mitja hora un article seguit. Val. Però sí, s'ha mantingut continguts col·laboradors i la gent està contenta. Nosaltres estem contents per això, perquè fins i tot els col·laboradors que dèiem, a veure si ara seguiran col·laborant amb nosaltres pel tipus de revista que és, que no és la revista
per allò de dir que no
clàssica,
és...
no surto a l'Eco encartat, o no. No, estan encantats tots, estan contents, i dic, doncs mira, hem encertat, jo penso que ha estat una aposta bona.
Algú us ha preguntat què passarà en el en el futur, com variarà tot plegat, o sigui, com dèieu, no sabem d'aquí mig any, d'aquí un any...
Però la gràcia és que pot variar sempre, això.
Com evolucionar.
La gràcia i el problema és que varia
sempre.
No,
i ja no dic tant des del vostre punt de vista a l'hora d'elaboradors de contingut, sinó el que pot demanar el públic. Què creieu que pot demanar?
Bona pregunta. Si ho sabéssim, jo t'asseguro que ho hauríem posat en marxa fa un cert temps. No tenim ni idea del que pot demanar. El que tenim clar és que hem d'estar oberts a que puguin demanar coses noves i hem d'estar oberts a adaptar-nos-hi ràpidament, no a qualsevol preu, però adaptar-nos-hi ràpidament. No podem oblidar el que dèiem abans, qualitat per sobre de tot. Però, òbviament, el que no podem deixar de banda és el que la gent vol o el que s'està portant. És com si nosaltres volguéssim encara treure una revista sí o sí. Perfecte, tant de bo poguéssim treure-la també i fer una cosa paral·lela. Però el que teníem clar és que havíem d'anar online.
Quan deies això de qualsevol preu, els mitjans digitals no sé si dir, han canviat el criteri del valor de les coses?
Home, jo penso que com que hi ha sobre informació, i això sí que és cert a la xarxa, potser és molt més la funció ara del lector saber separar el que es vol, el que no es vol, el que interessa, el que no interessa.
El que m'agrada, el que no.
Exacte. Abans ho tenies més fàcil perquè publicaven 4 diaris, tenies 4 firmes conegudes que saps que a tu t'agrada aquell periodista perquè diu això. La funció del periodista ara és molt més confusa, no? No se sap ben bé, tothom pot ser periodista, tothom pot informar, i és més funció del lector o de l'usuari, en aquest cas de les xarxes, de saber separar què és el que és correcte, el que no, el que és veritat, el que no, el que penso.
És per això realment que ara l'important és el sentit comú i veure aquella persona, aquell lector, de qui es refia i de qui no es refia. O sigui, tothom és periodista, no estic parlant en cap moment que un periodista sigui llicenciat en periodisme, això en absolut ho crec. Però tothom és periodista, tampoc ho crec. No pots refiar-te de qualsevol. Hi ha aquestes bulos que es munten a internet, que tothom s'ho creu. Has de tenir uns certs referents en la informació, i per això dèiem de la qualitat, ha d'estar ben feta, ha d'estar contrastada, en els casos que hagi d'estar-ho. És una informació, la informació important és que estigui ben feta, amb la qual el que intentem ara avui en dia és arribar a veure de quins ens refiem i de quins no ens en refiem.
Mm-hmm. Una obvietat també, perquè estem en aquesta època de trànsit, en què molts diuen que els mitjans digitals són el futur, que el paper va de baixa, però encara s'ha de trobar la forma que es pugui introduir un finançament equivalent en el dels diaris, en els mitjans digitals. En el futur pagarem per estar subscrits com qui està subscrit a una revista o qui paga el diari cada dia?
Realment, si dones una volta per les principals publicacions online, especialment anglosaxones, fins fa poc eren pràcticament gratuïtes, ara ja comencen a ser de pagament. Però el concepte una miqueta freemium, com si diguéssim.
Què vol dir això, Edu?
El concepte...
Perquè aquí molts diaris van començar també pensant.
Sí, recordo el País com va començar.
Exacte, i van haver de fer-se enrere. Perquè
altres com el Mundo ho farien tot gratuïtament. I va ser una bona batacada que es van fer.
D'acord, què és això del freemium?
Freemium és un concepte que s'utilitza molt, i no sé la paraula en català en aquests moments.
Jo tampoc.
Però realment és, t'ofereixo tot gratuïtament, però aquell extra de contingut te'l faig pagar. O sigui, no és una versió que de cop sigui de pagament.
D'acord.
Jo et dono certa informació, però si vols una miqueta més, que només és pel club exclusiu,
el
has de pagar.
Seria com el premium.
Sí, no? Però té el concepte de freemium perquè és mig gratuït, mig de pagament.
D'acord. És a dir, determinats continguts amb valor afegit o extres tenen aleshores ja un impost.
Però si te'n vas donant molt per les revistes online, et trobaràs que des de fa X mesos la majoria ja comencen a tenir notícies que et deixen llegir només un trosset i vegi el típic candau que et fa pagar.
El que fa molt ara, per exemple.
Ara,
no?
Això mateix.
Cada vegada dirà més. És que també és veritat. Vull dir, igual que tot aquest tema...
Contingut que no implica una subscripció.
No,
sinó
pots...
que tu pagues en aquell moment per allò que vols llegir.
Pot haver-hi, crec jo, ara m'ho entenc, els mitjans estan oberts a rebre diners de qualsevol de
les maneres. Clar.
Amb la qual pots pagar puntualment per una peça, pots pagar una subscripció, normalment són subscripcions també perquè són bastant assequibles, no és un gran dispendi. Mm-hmm. Però és que fins ara també els grans mitjans online realment allà darrere una gran estructura de gent a nivell tècnic, a nivell periodístic, a nivell d'imatges, i tenia unes grans despeses. Semblava que ningú se'n donava compte de les despeses que hi havia.
Un diari, sigui digital, clar, o sigui en paper.
Dir, no dona aquesta sensació,
clar.
Com que no hi ha el paper,
però, no és així. Un diari ben fet, és a dir, no un bloc que porta una persona que cada matí s'aixeca, amb tot el respecte,
sí, i amb tot l'esforç.
I amb tot l'esforç, i amb la informació també bona, No, no, és que un diari digital és un diari. És a dir, té una redacció, té una infraestructura. Si vol fer peces pròpies, ha de moure gent, mobilitzar gent, gent que surt al carrer, que... És un diari. El que passa que sí que tenim una mica la idea de gratuïtat a la xarxa i per què m'han de fer pagar per una cosa que està penjada. A la xarxa. No, clar, clar, però hem de treure'ns una mica aquest concepte. Un diari imprès és el mateix en qüestió d'infraestructura que un diari digital.
Fer les coses ben fetes té un preu, això està clar. Té un preu i val uns certs diners. I una estructura d'un diari online o de revistes online, depèn del seu tamany, és car.
Per això us preguntava per allò del criteri de valors. Si és que l'hem canviat una mica o el fet de trobar tanta informació en la xarxa ha fet que esclar, valoritzar-la també costi una mica més.
Clar, perquè si no paguem per res, realment, perquè anirem trobant cada vegada informació de menys qualitat, perquè si no aquell periodista o aquella persona, aquell generador de continguts no es guanyarà la vida i no generarà aquells continguts.
D'acord, o sigui que com a mínim el que sembla clar és que pagar per determinats continguts, accedir a determinats continguts o baixar determinats continguts, això serà una moneda corrent, ja ho és, però en el futur creieu que s'extendrà més?
Nosaltres creiem, jo crec personalment que sí també, perquè és un valor afegit. Quan aquella cosa t'aporta un valor afegit, jo estic disposat a pagar-la. Quan és una informació dolenta, òbvia i que no té cap valor, per què he de pagar?
O sigui, amb això no hem canviat. Qui volia comprar-se una revista perquè volia aquella revista i bueno, la pagava, i aquí també, en el món digital, arribarà un moment en què veritablement qui vulgui...
Bueno, hem de canviar, és el que dèiem, no? Arribarà un moment que jo crec que serà així, però ara en aquests moments pensem que no ha
de ser així. En aquests moments no, encara no és així.
Perquè tu compres La Vanguardia i jo no compraria un diari en aquests moments, no compraria un diari si ho tinc tot a la xarxa, si no sé que aquell diari té informació pròpia, treballada, amb gent professional darrere que s'ho està fent bé. Perquè clar, ho tens tot. És que jo abans de comprar-me La Vanguardia cada matí... puc saber a través del Twitter d'on sigui tot el que ha passat.
A part que no sé si encara hi ha aquell comentari de compro el diari i no el podré llegir, no tindré...
No tinc temps
per poder llegir tot això, no em donarà, el dia no em donarà.
No dona,
o com aquells que es compraven el diari el diumenge i deien no, és que tinc diari per una setmana perquè això no m'ho acabaré. I potser els mitjans digitals han facilitat molt també allò de veure una pàgina... d'una primera pàgina d'un web de qualsevol mitjà d'informació, és clar.
Et fas el diari a la teva vida.
Exactament.
Realment.
Et fas.
Tu tries les informacions, els diaris que vols, les temàtiques que vols, i fins i tot no cal ni entrar al diari.
D'acord. Encara ha de passar un cert temps, no? Perquè més o menys tinguem interioritzada aquesta forma d'accedir a continguts a la xarxa i valoritzar aquests continguts a la xarxa.
Jo suposo que com que tot va tan de pressa, tampoc serà tant de temps, no? També ara estan tancant molts diaris, per desgràcia estan tancant molts diaris en paper, no? I suposo que arribarà un moment que el replantejament serà o es fa així o no es pot sostenir, és a dir, Publico tanca, per exemple, i clar, es vol mantenir en xarxa, però és que això costa uns diners i la gent no n'és conscient.
Els treballadors pagaran 240.000 euros
per mantenir la web,
que són 40 milions de pessetes, per mantenir la web.
Clar. Vull dir que sí que suposo que ara a marxes forçades i per coses així, no? Perquè llavors et vas adonant com a lector que això té un esforç darrere, que Publico és un diari, pot ser un diari seriós, t'agradi o no t'agradi, té una gent darrere treballant i llavors tu vols pagar perquè vols sentir què diu aquella gent, no?
10:49. A la gent li agrada que es parli de Sitges, de coses de Sitges, això ha canviat? No.
Això la gent
continua encanta, agradant,
Els sitgetans. Encara que ens entusiasma a parlar dels sitgetans.
Encara que anem a petar molt sovint en temes d'aquells que sempre han interessat molt, com el calendari de tradicions anuals, etc, no?
Sí.
Continua agradant. Això
no canvia.
Això no canvia. Un format així permet que en determinats moments de l'any això es pugui eixamplar per parlar de festes determinades o de qüestions determinades.
Aquí l'extensió no limita en cap moment. El que deia la Marta, òbviament, limita que els articles no poden ser molt extensos perquè estàs llegint en una pantalla i la pantalla, òbviament, cansa més que no pas llegir alguna cosa imprès. Però aquí es poden fer especials, es poden fer qualsevol tipus de coses que se'ns acudeixi. Aquí ens dona molta llibertat. I també el tema del material audiovisual. Aquí les fotografies són més grosses, aquí podem posar vídeos, aquí podem posar realment tot el material audiovisual que se'ns acudeixi, podem posar-lo aquí, cançons, si parlem de festa major, podem posar el tot de gralles, podem posar el que vulguem. Això ens obre moltes portes. Hem de veure quines triem i què fem per no fer-ho tot barrejat. Però bueno, aquesta és la feina també de nostra com a periodistes i la nostra feina habitual.
Això costa més de fer que la revista?
Costa més. És més... per feinada és més o menys la mateixa.
Sí, és pràcticament la mateixa. És acostumar-se una miqueta al canvi. Però...
el que va costar seria el canvi, el que és tecnològic, però clar, jo, per exemple, com que no en sé la programació, jo simplement faig continguts, Doncs a mi ja m'ho posen tot molt fàcil. Em posen allà la plataforma on jo haig d'escriure, on haig de penjar les fotos, on haig... I per mi és la mateixa feina.
D'acord, si fa o no fa, no?
Sí,
o sigui
sí.
Que més o menys tècnicament és on hi ha la complexitat de l'assumpte aquí.
Bueno, Déu-n'hi-do. I també que tècnicament sempre volen alguna cosa nova.
D'acord.
Els de contingut sempre volen alguna cosa nova. Allò, i llavors has de fer sempre alguna cosa...
Si em posessis això, si em posessis allò...
És el sempre. Allò que deien, el paper tot ho aguanta, doncs internet tot ho aguanta també.
Cada mes... Això sí, eh?
Cada
la periodicitat mensual,
cada,
també?
Cada mes, sí.
Cada mes. Doncs www.oncultura.com, el web, web.
Sí,
sí,
web.
Sí, tant, i tant.
Home, és amb peus de plom. Oncultura.com, cultura, oci, tendències, la versió en digital de la revista que tots vostès coneixen, que apareixia en Cartada l'Eco, com els dèiem, tres temes principals en el segon número, una flor fa molt més que estiu, aquest tema, aquest especial dedicat a aquella gent que cultiva no només clavells, sinó flors, famílies sitgetanes prou conegudes, de les sabates a les safates, article de Roland Sierra sobre l'evolució de les fàbriques de sabates i un article de la Marta Aragó, precisament a l'entorn de tres traductors que viuen a Sitges, l'origen de les paraules, l'experiència personal que suposa el món de la traducció. Això i també aquells continguts afegits de propostes per sortir, propostes per comprar, propostes, en definitiva, les pròpies de l'ON. Marta, gràcies. Edu, gràcies.
A tu.
Molt bé.
Fins a propera.
Adéu.